Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
De nou aquí, els Oficis del Llibre. Avui tindrem de convidat en Xavier Muñoz Puiggròs, que ens vindrà a presentar el seu llibre Alice, la biografia de la doctora humanista Alice Roughton, en el Cambridge del segle XX, però a més, xerrarem amb ell d'allò que fa un advocat escrivint una biografia d'una senyora anglesa molt particular del segle XX, d'aquí, de com anem tirant en aquest país en el que ens ha tocat de viure. I tot seguit, després de parlar amb ell, farem com cada Ofici del Llibre. Us donarem unes recomanacions per si voleu anar a la biblioteca o a la llibreria a buscar novetats i també perquè investigueu en els baguls de casa l'àvia si hi ha o existeix aquest llibre que nosaltres en diem imprescindible. Bé, comencem. Hola, Xavier.
Hola, bon dia.
Bon dia. Un petit retrat ens diu en Xavier Muñoz i Puiggròs. És un advocat nascut a Barcelona, vinculat a la vida intel·lectual de la ciutat. Havia estat secretari de l'Ateneu barcelonès, evidentment hi segueix sent i està vinculat com a soci. Escriu articles d'opinió a premsa, al Punt Avui, a l'Ara, al País, i jurídics a premsa especialitzada. Com a advocat del cos d'advocats de la Generalitat, imparteix cursos de dret administratiu i conferències sobre dret civil català. Va coordinar l'informe Pissunyer sobre l'administració de la Generalitat de Catalunya l'any 2003. També ha estat director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat sota la presidència de Pasqual Maragall. I ara fa uns mesos, amb editorial L'Art de la Memòria, va editar una biografia que es diu Alice, la biografia de la doctora humanista Alice Roughton en el Cambridge del segle XX. De què va? Què és aquesta biografia? Què és aquesta Alice, que no és l'Alice de les Meravelles, però podria ser-ho?
Podria ser de les Meravelles, d'altres meravelles, sí. Humanistes. L'Alice és una metge que viu tot el segle XX a Cambridge. És una història real. La gent, quan ha llegit el llibre, em diu, parla de la meva novel·la.
Dic, no és una novel·la, però...
Hi ha gent que es pensa que és una novel·la, però no, és una biografia. I, per tant, és no ficció. És la història d'aquesta senyora, doncs, de que neix a principis de segle XX a Cambridge amb una família benestant, però sobretot dins de l'aristocràcia, entre cometes, intel·lectual de Cambridge. És una família de catedràtics de la universitat, molt relacionats amb el món científic, i ella viu tot aquest segle XX amb una gran casa que hereda de la seva família i que en aquesta casa hi passen moltes coses.
I en aquesta casa tu hi vas anar a parar unes quantes vegades de jove.
Sí, jo vaig anar-hi a parar doncs als anys 80, una mica per casualitat. M'hi vaig trobar molt bé, vaig intuir un ambient, vaig intuir la vida de l'Alice, però sense poder-la aprofundir. I després, cap de molts anys, una vegada morta l'Alice, doncs em vaig decidir explicar primer el meu testimoni, però sobretot, a través del meu testimoni, explicar una llarga història de no només de l'Alice, perquè era una persona desconeguda pel públic general, sinó doncs el seu entorn, tot el que ella va viure a Cambridge, amb qui es va relacionar, i a partir d'aquí doncs neixen i apareixen molts personatges molt interessants.
N'hi apareixen molts, així és... A primeres, me'n recordo de l'Stephen Hawking,
sí.
Quan també te'l trobes abans
d'explicar,
te'l trobes allà al menjador
de la
Universitat de Cambridge, sense saber que era qui era.
Sí, exacte. No, a veure, el que passa és que l'Alice és, per si mateixa ja té una personalitat
molt
rellevant. És a dir, ella és una persona, i abans d'explicar el Stephen Hawking, sembla bé, doncs ella és una persona que neix, com he dit, en aquest entorn burgès, que ella doncs, té una casa molt burgesa, molt gran, moltes habitacions, un gran jardí, que està casat amb una, casada amb un catedràtic de Cambridge, però que ell, de medicina, però ella també ha estudiat medicina, ella ha estudiat psiquiatria i també medicina general, i d'alguna forma sempre està treballant aquestes dues especialitats. I això, doncs, la porta a que fins a l'any 39 té una vida doncs, més,
acomodada,
més acomodada
més
i més clàssica i més de senyora d'edat. Doncs a partir del 39, quan comença la guerra, per ella comença una gran història. I comença una gran història perquè l'any 39 el seu marit se'n va a Harvard a investigar amb el seu, quan comença la guerra mundial, amb els seus dos fills, i es queda sola a la casa. I decideix obrir la casa als refugiats. És una dona molt relacionada amb el que avui parlem de refugiats.
És que té unes connexions molt clares amb situacions actuals.
I a més, sí, evident, evident. I a més, amb el tema de la dona. Mm-hmm. És una dona que en un moment determinat renuncia a ser la dona de la senyora de ser dependent del marit de... que era una cosa doncs, que era, en totes les societats i també amb l'anglesa, que era més avançada que la nostra, també hi havia aquesta dependència a l'home i al marit, per ser ella per si mateixa una dona amb personalitat pròpia i amb rellevància. I aquest és un aspecte important que he intentat tractar en el llibre. Llavors ella, el 39, obre la seva casa als refugiats, que fugen, bàsicament, dels bombardejos que estan produint a Londres. A Londres hi ha bombardejos
molt importants
per part de l'aviació alemana. Llavors, Cambridge és una ciutat tranquil·la, que en principi no hi ha bombardejos. Mm-hmm. Stephen Hawking explica que haver-hi un pacte amb els alemans que els aliats no bombardejarien la gran universitat de Heidelberg, a Alemanya, a condició que també els alemans no bombardejarien Cambridge i Oxford. La realitat és que expliquen els historiadors que van caure un parell de bombes per casualitat, potser un aviador despistat que tornava de bombardejar Londres, que va voler donar-los uns regals a Cambridge, però de fet amb molt poques conseqüències. Ell, a partir del 39, obre la seva gran casa, té tots els refugiats, però mentrestant ella durant el dia fa de metge. Cambridge ha quedat sense metges, molts han anat a la guerra, i ella treballa de sol a sol atenent els seus pacients. Entre ells, Bertrand Russell, el filòsof, que està a Cambridge, no, a la guerra, i que la seva metge de capçalera, sembla ser que en tenia una altra, però aquella altra acaba... sobre la guerra, és l'Alice, i l'Alice doncs, fa de metge de capçalera doncs, tota la guerra amb Bertrand Russell. I a partir de llavors, a partir del 39, doncs és quan comença aquesta nova vida que no acaba mai més. És a dir, que ella té la casa oberta als refugiats de totes les causes i totes les lluites possibles fins que es mort l'any 95. A l'any, a mitja guerra...
Sí, perquè té els hongaresos, té un munt de gent.
Els hongaresos, els 56. Però abans dels hongaresos, durant la Guerra Mundial, quan ella té la casa amb refugiats, etc, etc, un bon dia ella rep una trucada a Maynard Keynes. Maynard Keynes,
l'economista.
L'economista Maynard Keynes. Keynes la truca i li diu, escolta, hi ha un grup que fuig d'Alemanya, que és un grup de gent que fa teatre i dansa, podries rebre'ls a casa teva, tenir-los com a refugiats a casa teva, i a més, com a tu tens una sala molt gran, que és l'Out Room, que és una sala de roure preciosa, doncs podran ells assajar i podran també fer gires durant la guerra per animar la població per Anglaterra. I ella, que no té gaire simpatia a Keynes, perquè explicarem que ella és una dona més senzilla, menys, no li agrada el món acadèmic, no li agrada el món del diner,
Keynes
li representa el món del diner, li representa l'ambient acadèmic. Ella és una persona més toca de peus més a terra, és més, li agrada, es relaciona amb gent important, però també es relaciona amb gent que treballa a l'hort, necessita la gent, que vull dir que és molt més propera a ella. I però tot i això ten el que diu Keynes, i aquests ballarins que es diu Ballet Joes, està tota la guerra a casa seva i també dona molta alegria, no? I quan s'acaba la guerra, Què passa? Doncs de que el marit torna pensant-se que jo...
Que trobaria la senyora,
trobaria
esperant-lo...
Trobaria tot igual, esperant, i que tot tornaria a ser com era abans. I la senyora li diu, senyor, això ja no serà igual. I ella ja ha pintat a la porta un cartell que diu please walk in, per favor, entreu.
Uh-huh.
El marit s'indigna, però és un home tolerant i al final acaba refugiant-se en una habitació de la casa fent la seva vida fins que l'any 72 és mort. I es tracten molt amablement,
això és molt,
molt
britànic,
anglès,
eh?
Molt britànic. No es tracten de vostè, però quasi.
Uh-huh.
Se saluden i es diuen moltes gràcies cada vegada uh-huh. que un fa una atenció per l'altre, però res més, cada un fa la seva vida. Però és a partir d'aquí el que m'agrada destacar de l'Alice mm-hmm. és que l'Alice rep tot tipus de refugiats, no només aquests de la Guerra Mundial, sinó també rep exiliats catalans, sobretot catalans com Robert Gerard.
Mm-hmm.
Robert Gerard és un compositor de música electrònica, moderna, mm-hmm. poc melòdica, poc conegut, però d'una gran importància a nivell músic de la història de la música moderna en el segle XX i molt ben valorat pels anglosaxons, i ella doncs es transforma en la mecenes de Robert Gerard. Però després del 56, com explicaves, quan Rússia invadeix a Budapest, hi ha un pont aeri cap a Anglaterra i arriben molts a Cambridge. I on van?
A
casa l'Alice. I l'any 73, quan els xilens arriben i ja s'han els xilens de Allende han de fugir,
uh-huh.
on arriben alguns d'ells?
A casa
l'Alice. Entre ells, l'ambaixador d'Allende a Anglaterra, que és Bunsters. Bunsters, el senyor Bunster, és gran amic de l'Alice, l'Alice l'ajuda, però no només ajuda a l'ambaixador, ajuda a tots els militants que se li acosten
ajuda
a la casa.
Ajuda a tothom que s'hi acosta.
Causa. Ella està sempre amb la porta oberta, ella sempre amb una generositat. Llavors he intentat explicar aquesta història explicant primer la meva introducció, com descobreixo aquesta ciutat universitària que és meravellosa, amb els seus edificis gòtics, amb el seu equilibri passejístic, i com entro i descobreixo aquest personatge que és l'Alice. I a partir d'aquí explico l'Alice. L'Alice, que lluitava amb totes les causes, va ser militant de la guerra contra la guerra nuclear, va presidir l'Associació de Metges contra la Guerra Nuclear. O sigui, ella va lluitar contra un moment que va haver una certa especulació urbanística al mig de Cambridge, que van voler crear un centre comercial. Ella va lluitar contra això. Ella, després de la Guerra Mundial, va enviar i va recollir aliments i menjar per enviar a Alemanya.
Uh-huh.
O sigui que ella estava sempre on podia ajudar. I d'aquesta història n'hem fet doncs, una història que comenten els que l'han llegida, que és una història amena, que m'agrada explicar moltes coses, es llegeix bé i que explica. És un llibre molt documentat. I que,
es nota que sou advocat,
i
eh? I que us dediqueu als papers i que sabeu destriar el gra de la palla.
Sí, la veritat és que algú em pregunta doncs, i com és que has escrit aquest llibre?
Sí, perquè de fet, no, la pregunta era allò, quina mena de relació té l'advocat
edats, no?
Amb l'objecte llibre, però
sí.
Els advocats ja en teniu de relació sempre, amb
papers
no?
I
amb documentació, amb documentació nova i antiga,
sí.
I heu de fer una mica de traductors.
M'he passat la vida escrivint, perquè temes jurídics i investigant i estudiant els temes. Per tant, no ha sigut tan difícil escriure aquest llibre, perquè doncs, m'he pogut documentar bé, doncs, bueno, i l'he pogut escriure doncs, amb temes anys, perquè la investigació ha sigut lenta.
Mm-hmm.
He tingut que llegir molta bibliografia sobre Anglaterra, sobre Cambridge, sobre el segle XX, sobre les esquerres, que ella era una persona que sense ser militant de cap partit va ser una persona d'esquerres, va ser una persona humanista, i que es passejava per casa seva, curiosament, amb un mono de...
Si ho expliqueu, descriviu.
De mecànic. No? Quan sortia a l'hospital, evidentment, es posava la seva blata blanca, però a casa anava sempre amb un mono mecànic. I allà rebia tothom, i tothom la respectava, vull dir que tothom la considerava no per com anava vestida, sinó per el que era ella, que representava.
Perquè devia ser d'aquelles persones que desprenen autoritas, no? Que no cal imposar-la de cap manera, sinó que la tens inherent, no?
Sí, era així.
Per tal com ho expliqueu.
Era així, perquè la societat anglesa, malgrat tot, és respectuosa amb les persones, no per la forma que van vestides, sinó pel que són. I això també és important que ho tinguem en compte, que a vegades classifiquem a la gent abans ja per la imatge que tenen o pel color de la pell o pel que sigui. I evidentment això no era l'ambient de casa l'Alice,
no hi era, doncs, per res.
Ella va ajudar també homosexuals perseguits a Anglaterra, va haver-hi una persecució als homosexualitats, recordeu que va haver-hi l'Alan Turin, que era aquell, aquell un dels homes que van a l'informàtica,
el els pioners de la informàtica, que de fet és el que els va ajudar a desxifrar
tot el codi,
tot el codi dels alemanys.
Doncs l'Alan Turin, el 52,
es va acabar suïcidant
perquè havia rebut un procés en el qual havien condemnat a fer un tractament hormonal que li havia produït importants canvis en el seu cos perquè havia estat acusat del delicte, això l'any 52, d'homosexualitat. Alan Turin també és una de les persones que, si llegeu el llibre, també passa per la casa.
Que passa per la casa de l'Alice.
No sé si puc explicar una cosa.
I tant.
La portada del llibre és una portada que jo estic enamorat de la portada del llibre, malgrat que no era la meva. Jo quan vaig a l'editorial que va confiar en mi i que crec que ara està força contenta, doncs els hi vaig donar una fotografia de l'Alice i em van dir, i els hi vaig donar una segona fotografia.
És que és molt evocadora, és molt evocativa aquesta fotografia.
Sí, i la fotografia, com que no podem posar la fotografia aquí per la ràdio, de moment encara no s'ha inventat aquesta tecnologia.
No, però la podem descriure.
Sí, és una fotografia en blanc i negre, en el qual, color sèpia, en el qual es veu una bicicleta repenjada amb una baia, amb un cartell que diu Adams Road, que tot el llibre passa amb una casa que és el número 9 d'Adams Road de Cambridge, i en aquesta bicicleta hi ha penjat un monedero molt elegant, encara que no es veu gaire bé, jo us asseguro que és un monedero molt elegant. I de què es tracta això? És una fotografia que em va regalar la Maya Picasso, que és la filla gran d'en Picasso. La Maya, per casualitat, va estar en aquesta casa quan tenia 16 anys. Evidentment no va ser tractada com la filla de Picasso, va ser tractada com una més. I algú m'ho va dir, i jo vaig anar a trobar la Maya, em va costar molt, vaig tenir que passar bastants filtres, fins que un bon dia em vaig trobar a París a casa seva, i la Maya, que és una persona també molt amable, em va parlar molt entusiasta i molt bon record d'una història de quan tenia 16 anys, i en té 85, i em va regalar aquesta fotografia d'ella feta, i aquesta és la seva bicicleta, el seu monedero, suposo que ha comprat a Champs-Élysées, i per tant és una foto, doncs, que ens ha donat bastanta visibilitat en el llibre.
Sí, perquè a més evoca tot el que després trobes a dins del llibre.
Sí.
Que és això, el passejar-te per Cambridge amb bicicleta o a peu, a aquesta campinya bonica.
No, és molt anglès. Realment entenc que pugui
haver-hi... I, evidentment, Adams Road, que és el centre neuràlgic
de
la història per tot on passa.
Entenc que puguin haver-hi, perdó.
Sí.
Entenc que puguin haver-hi tants premis Nobel a Cambridge, entre altres coses, perquè l'entorn és magnífic.
Clar, quan tens un entorn com aquest en el que et pots permetre pensar, no? Que el pensament voli i torni, i tens d'altra gent que també ho està fent i amb qui pots compartir, d'aquí per força ha de sortir bon pensament, ajuda, del que ens ajuda. La burgesia catalana i la burgesia anglesa, molts diferents?
Ui, no ho sé. Això ja és per especialistes. De totes maneres, la burgesia catalana...
Perquè de la burgesia catalana...
La burgesia catalana és una burgesia industrial,
sí,
és una burgesia manufacturera, i, evidentment, la burgesia anglesa també ha nascut d'aquest entorn. El que passa és que Anglaterra és un país, doncs, que té més tradició potser democràtica que hem tingut en aquest nostre país, malgrat que la burgesia catalana potser és la burgesia més demòcrata de la burgesia espanyola o hispànica,
probablement, no? Més lletrada
i més lletrada, per tant poden haver-hi algunes similituds. És interessant també conèixer una mica altres mons, perquè a vegades també tenim una mica de tendència
a l'endogàmia,
a l'endogàmia. Mira'ns, una de les coses que jo em va sorprendre és quan vaig començar a anar a Anglaterra, tenia 20 anys, el primer que arribaven allà els deia que jo era català, que català era un país, doncs, oprimit, i explicava una mica, doncs, insistia molt en la nostra cultura, insistia molt en el nostre concepte de país, de nació, I això ho continuo sentint i vivint. El que passa que els anglesos i els que hi havia a la casa em miraven, volent dir, vale, i nosaltres també som anglesos, nosaltres també som tal. Vull dir que el món també fora de Catalunya també existeix. I això a mi doncs també m'ha agradat, i per això també he pogut contribuir a escriure alguna mica diferent del nostre propi país, encara que amb unes connexions, perquè és un català i és una visió d'un català d'un món molt diferent al nostre, i per tant crec que d'alguna forma la meva catalanitat també està present en aquest llibre, i és una visió vist des d'aquí a Barcelona d'un altre món molt diferent al nostre.
Us el traduiran? Teniu
previst
traduir a l'anglès?
Està traduït a l'anglès.
Sí, fantàstic.
Està traduït a l'anglès, però
no
està encara publicat.
Perquè tenim allò de les visions des de fora de casa nostra.
Sí.
I no sé si moltes visions de casa nostra, de llocs de fora, arriben. I me n'alegro molt que estigui traduït i es pugui o es podrà llegir.
Es podrà llegir.
En breu. Sí. I els vostres llibres de capçalera, per ja anar allà, bueno, capçalera de vida, els que us han fet lector, els que us han acabat empenyent a escriure...
Jo haig de confessar que he llegit molt poca novel·la a la meva vida, he llegit poca, en canvi he llegit molta no ficció. És a dir, jo escric un llibre sobre no ficció, i és realment el fruit de les meves lectures.
Bé.
I doncs, començant pel Pla, que jo he llegit molt i molt, i que ha estat molt temps el meu escritor de capçalera, evidentment hi he llegit també, i de molt jove ja m'agradava molt Bertrand Russell, potser per això també tinc aquesta influència anglesa, i el Gerald Brennan, que parlava sobre Espanya, que era un escritor anglès,
que es va refugiar al sud
d'això, i és una de les coses, primers llibres que jo vaig llegir amb més entusiasme, El laberinto espanyol i les seves memòries personals. I després també he llegit bastant del Pierre Vilar, i he llegit doncs el Carlos Fuentes també m'ha agradat bastant, i també m'ha agradat la literatura sud-americana en general, el Borges, i bueno, doncs aquestes han estat, i també podríem estar molta estona llegint, però m'agrada una mica a la literatura que m'aporta informació.
Que us aporta informació sobre cada moment o cada situat...
El Pamuk, per exemple, que parla d'Istanbul i que parla les seves memòries. M'agrada llegir com era Istanbul quan jo, perquè tinc més o menys la mateixa edat que l'autor, doncs també vivia aquí a Barcelona. I per tant, m'agrada molt aquest tipus de coneixements vital, més que... I això és un defecte que tinc, perquè quan
llegeixo... No, això no és cap defecte.
Sí, perquè quan llegeixo una novel·la em sap greu, perquè dic, no tot és veritat, hi ha una part inventada, i això em posa... que no m'agrada, jo fins i tot dic, no em veig capaç de fer una novel·la perquè no sé escriure
una
invenció.
Aquí surt l'advocat, eh?
Sí, deu ser per això.
Us guanya l'advocat.
Segur.
Doncs fins aquí aquest Oficis de Llibre d'avui. Moltíssimes gràcies pel vostre temps.
Està bé.
Fins una altra.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
A veure, avui, quan toca parlar de llibres per llegir, que trobareu, perquè són llibres recents en les llibreries i a les biblioteques. Què us porto? Mireu, us porto un llibre memorialístic, un d'aquests de memòries o biografia, vivències, que es llegeix molt bé. La marinada sempre arriba, d'en Lluís Foix, amb un pròleg de Joan Margarit i dibuixos d'en Xavier Cabanac. De fet, està editat, és editorial Columna, la col·lecció de la Butxaca. I per fer-vos-en un tastet, recordeu que en Lluís Foix ha estat director adjunt i sotsdirector de La Vanguardia en diferents etapes. Durant 7 anys ha estat el director de la seva versió digital, és llicenciat en periodisme i en dret, i segur que l'heu escoltat en moltes de les tertúlies radiofòniques, perquè sempre hi aportava aquell toc del seu pagès, d'allà on prové. Ell diu, el futur de les persones no està escrit, sinó que s'inventa dia a dia, però l'arrelament a la terra, a la família, els primers mestres, els amics primigenis, els cops que dona la vida des de ben jove, no s'oblida mai. són trets definitius en el caràcter i la trajectòria de tothom. Per tant, si voleu saber-ne més, d'en Lluís Foix i d'on prové, què hi feia, llegiu-vos La marinada sempre arriba. Una novel·leta, ara, tot seguit, una novel·la, jo diria que important. Aprendre a parlar amb les plantes. Aprendre a parlar amb les plantes, de la Marta Orriols, d'Edicions al Periscopi, que trobo que van fent una tria i una selecció d'autors i autores molt interessant, tant d'aquí com gent que tradueixen. Aneu a buscar els llibres del Periscopi a les vostres llibreries. Són aquells llibres que tenen allò que en dèiem contraportada a la portada, amb una petita explicació sempre i amb dibuixos molt delicats. Bé, Aprendre a parlar amb les plantes és una novel·la, us he dit, és d'Edicions al Periscopi. L'autora és la Marta Orriols. D'aquí podeu trobar un blog que es diu No puc dormir. De què va aquesta novel·la? Doncs mireu, la Paula té 40 anys, és neonatòloga i està viva. Quan una revelació i una pèrdua sobtada la porten a submergir-se en ella mateixa. Emprèn un camí que l'endinsarà en la ràbia, la por, el desig i la reconstrucció personal i que li despertarà l'instint de supervivència. Desorientada, s'haurà d'enfrontar fins i tot a ella mateixa per reorganitzar una geografia emocional que sent extingida. Us la recomano perquè està escrita amb molta delicadesa i tracta temes fumuts, com la pèrdua, la mort i les recuperacions, amb això, molta delicadesa. I de coses delicades, els haikus, dins de la poesia, de les coses més delicades que hi ha, perquè és l'expressió mínima d'un poema, però molt i molt i molt treballat. Viena, Editorial Viena, dintre de la col·lecció El Far de Viena, ens acaba d'editar Llum a les golfes. És una antologia del haiku modern i contemporani català i la tria, notes i el pròleg va a cura de D. Sam Adams. I a més, hi trobareu delícies de molts, molts poetes d'aquí, alguns segurament que coneixeu, d'altres que no us sonen, des de Narcís Comadira, la Josefa Contijoc, el Pons Pons, en Vicent Andrés Estellers, l'Albert Ràfols Casamada, la Montserrat Avelló, en Jaume Huc, gent més jove, gent que ja no hi és, però que ens segueixen parlant amb els haikus. Us en llegeixo un de petitó. Són tres haikus d'en Pons Pons. Muden els camps de pelatge i el riu sec neixen còdols. Plàstic i llot, nàufrag entre xassís, plora un calàpet. Ombra d'hotels, no fa gust, ni és tan groga la camamila. I així, una pila de haikus, aneu-lo a buscar.